Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, i precisament a les 9 comença la segona tanda del judici pel 9-N amb testimonis sobre l'obertura de col·legis i la logística del procés participatiu. Declararan una quinzena de testimonis, entre d'altres, el coordinador de l'operatiu de la consulta, l'exdirector gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat i diferents directores d'institut. Hem sabut en aquests darrers minuts que han estat detingudes dues persones a Badalona acusades de col·laborar amb Estat Islàmic. El Ministeri d'Interior diu que captaven jihadistes a través de les xarxes socials. Una altra notícia també d'àmbit terrorista és que Amnistia Internacional denuncia que fins a 13.000 persones han estat executades en una presó de Síria pel règim de Bashar al-Assad entre el setembre del 2011 i el desembre del 2015. L'informe recull 84 entrevistes d'exfuncionaris i responsables de presó i també de detinguts. Assegura que les execucions es fan de manera sistemàtica, dos cops per setmana i en grups de 20 a 50 persones. A finals d'aquest mes hi haurà converses de pau sobre Síria a Ginebra. També és portada que els gegants tecnològics s'alien contra el veto migratori de Trump. Prop d'un centenar d'empreses, entre elles Google, Apple, Microsoft o Twitter, han presentat al jutjat un text contra el veto als immigrants de 7 països i a tots els refugiats, amb l'argument que és perjudicial per als Estats Units, ja que aquestes indústries depenen en gran mesura del talent que ve d'arreu del món. Israel va legalitzar ahir 53 assentaments, malgrat l'oposició dels palestins i de l'esquerra. Les organitzacions propalestines han posat el crit al cel, qualificant-lo d'annexió encoberta. És una legalització que és molt probable que la justícia acabi tombant, però a Netanyahu li permet mantenir el pacte de govern amb l'ultradreta. Acabem de sentir l'entrevista al pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, autor del llibre El dol, que ha afirmat que el dol és una experiència que tothom ha de passar i interroga molt l'enfocament de la pròpia vida, la pròpia fe i la relació amb els altres. Fins aquí les notícies, ens actualitzem a les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, passades les 9 del matí, la Rosa Marta Maluquer i en Joaquim Marsans, de la joieria Marsans Maluquer, resolen tot tipus de dubtes sobre les nostres joies a Joies de Vida, de la Fórmula Estel. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves preguntes a formulaestel@radioestel.cat i la joieria Marsans Maluquer et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres passades les 9 del matí a la Fórmula Estel de Ràdio Estel.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Tres minuts que passen de les 9 del matí. Què tal? Salutacions. Molt bon dia a tothom. Comença l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros, que ja el tenim aquí. Doctor Pros, què tal? Com estem?
Molt bon dia.
Doctor, avui, si li sembla, passem consulta. Passem consulta perquè, d'alguna manera, la consulta del doctor Pros, recordem el telèfon, que és el 93 212 1504, repetim, 93 212 1504, la consulta del doctor Miquel Pros es troba al carrer Montaner, 551 de Barcelona. I, clar, d'alguna manera, doctor, podríem dir que la consulta del doctor Pros és una consulta intergeneracional?
Naturalment.
Sí. Vull dir que vostè veu pacients de totes les edats.
I condicions.
I condicions. Sí. I d'alguna manera també avui volíem posar exemples.
I condicions patològiques.
Patològiques.
Sí, de lo més divers.
Clar, clar, perquè suposo que deuen haver arribat casos a la consulta del doctor Miquel Pros. Bé,
imagina't.
Imagina't, sí, oi? Sí, de totes menes, no?
De tot colori. Sí, sí. No, jo, hi ha moments en què, per exemple, ahir va ser un dia dens a la consulta, no? I són coses que, esclar, arribes al vespre, arribes cansada a casa, però arribes amb una satisfacció.
Sí.
Perquè ahir mateix vaig veure... Fixa't, Mercè, que... És que avui teníem una entrevista amb una persona que finalment, no sé, allò, miedo escénico, es va retirar, no volia vindre a explicar, perquè és un cas també d'aquests de miracle, no? I llavors dic, bueno, què farem? Doncs, esclar, ahir vaig tindre, fixa't bé, un nen... Una nena de 24 mesos.
24 mesos.
Un adult de 17 anys. Una altra persona, una senyora de 50, 51, una senyora de 67 i una senyora de 75.
Uh-huh.
Escolta, està aquí escrit perquè hi ha la data d'ahir. I llavors tu dius, bueno, i què... O sigui, fixa't, per això quan tu dius és intergeneracional, evidentment que és intergeneracional. Però, clar, són coses que ens haurien de fer reflexionar a tots plegats una miqueta, perquè dius, a veure, com és possible? Si comencem per aquesta primera història, us una nena que té 24 mesos, no? Dius, i per què ens va vindre a veure? Perquè, clar, un ha d'estar preparat per atendre des dels 24 mesos...
24 mesos, dos anys.
Els 75 anys, no? Mm. I llavors... bueno, t'haig de dir, per començar, que atendre els nens és una satisfacció enorme. Perquè els nens, quan els atens bé, o sigui, amb sentit comú, és a dir, fent bé les coses, els nens reaccionen que és una meravella, és un gustarro. Tu, aquesta nena ens arriba, diuen els pares, literalment, Mercè, pots llegir-ho aquí, carinyo, anem de ventolín en ventolín, no? L'any passat va tindre 8 bronquitis en un any. Budé sonida, matí i nit. Aquest any... Dos cops el pneumòleg, que si el capçalera, el pediatre, el pneumòleg i dos a tres urgències. Aquest juliol passat va estar ingressada 5 dies. Un problema de tos, i tos, i tos, i mocs, la faringe irritadíssima, i llavors els nens amb aquestes característiques són aquells nanos que tenen aquella halitosi, aquella
que
olor tan desagradable que dius, de què és aquesta pudor que fan, no? Són els mocs que es podreixen. En aquesta nena li donaven el Rinomer, que no se'l volia posar, per allò que m'he explicat algunes vegades. Bueno, després ja veuràs com va la cosa. Meteorisme, és a dir, allò que li fas una palpació estava embotida que semblava un timbal, pobreta.
Què vol dir això, doctor? Que estava...
Gasos que no sortien.
Ah.
No? Bé, aviam, per què plantejo aquest cas? Perquè jo la vaig veure, mira, veus ahir, 6 del 2.
Mm.
Bé, és a dir, em diuen els pares, diu, ni Ventolin ni Budé sonida els 2 dies de sortir de la seva consulta. Ha millorat l'estanyiment, ha millorat els gasos, s'ha desinflat. A la sortida, això m'ho va apuntar la secretària, la Mireia, diu, a la sortida em diuen, estan tan i tan contents, diu, que, diu, ai, doctor, la propaganda que li farem. És a dir, a veure, aviam, per què explico això? Perquè en aquestes condicions, tu creus que amb una criatura de 24 mesos l'hem d'estar medicant amb tota aquesta càrrega? I què hem fet nosaltres? Li vàrem canviar el Rinomer per l'aigua de mar, que tu ja coneixes, però és que, diu, 2 dies després de sortir de la consulta, ni ventolins ni mandangues.
I, doctor, amb una nena de 2 anys,
sí,
l'aigua de mar també se li pot,
sí,
posar.
Sí, bueno, llavors li vam donar una medicació homeopàtica,
especial.
Li vam ensenyar a netejar-se correctament el nas, li vam donar l'espai que realment s'ha de donar, perquè has de pensar que els pediatres i els otorrinos, no, esclar, donen el primer que els sembla.
Que és un espai natural.
És aquest que sempre jo recomano, no? Però el fet més, més curiós és la rapidesa amb com aquesta persona, és a dir, aquesta nena, no, s'ha recuperat. És a dir, per tant, esclar, dius, bueno, què estem fent, tu? Què està passant en medicina? Això és la pregunta. Anem ara a la Cris, una adulta de 17 anys.
Uh-huh.
Arriba a la consulta que jo, esclar, quan comença a explicar, bueno, és allò que dius, jo ho gravaria, perquè esclar, m'agradaria, si ara aquí poguéssim fer una taula
rodona
amb tots aquests testimonis, seria per sucar i pa.
I segurament però... molts coincidirien en molts punts, doctor.
Sí,
eh?
Perquè això és una cosa tan extensa. Fixa't bé, antecedents. És a dir, arriba acompanyada dels pares, aquesta adolescent, 17 anys. Congestió nasal permanent. Una sinusitis a repetició. Un síndrome gripal constant. És a dir, ara estic encostipada, ara no estic. Fins i tot requereixen la presència d'un logopeda perquè té problemes amb la parla. Té una veu nasal. Problemes amb la parla, eh? que això és molt típic amb aquella gent que tenen aquests mocs aquí acantonats. Té unes ulleres que li arriben a terra, una respiració vocal, és a dir, quan jo li faig una auscultació no sento absolutament res. És com el cas d'aquesta nena de 24 mesos, que quan jo li esculto, li poses el fonendo, i dius, bueno, l'escoltes, la sent respirar, no entra gota d'aire. I llavors una de les coses dels trets comuns amb aquesta que acabo d'explicar i aquesta que explicaré ara, o que estem explicant, és que van cansadíssims, i van cansadíssims perquè respira malament. Respiren amb la boca oberta, no poden respirar pel nas, no? Bé, doncs fins i tot aquesta adulta logopeda, problemes amb la parla, veu nasal, ulleres, respiració vocal, dorm incorporada.
Perquè no pot dormir estirada.
No pot, perquè s'ofega. Rinitis, la mare diu, sovint la tenim que anar a buscar a l'institut. Al·lèrgies diverses, en els àcars, a la pols de la casa, a les oliveres. Otitis de repetició i fins i tot amb una ruptura timpànica. Han anat al pediatre, al capçalera. Estic llegint el que ells m'expliquen. Dos vegades a dos otorrinos diferents. Un neumòleg, urgències vàries. Un otorrino diu, tu tens una rinitis crònica. L'altre diu, no, tu tens una rinitis al·lèrgica. Finalment, fins i tot, intervé un hematòleg. I dius, i per què un hematòleg en una situació com aquesta? Bueno, perquè la neumòloga es veu que volia saber què passava perquè en una de les analítiques de controls li troben unes IgGs que estan molt alterades, no? Bueno, i la mare afegeix, aquesta nena, esclar, amb 17 anys, ha pres antibiòtics a manta, no? Urgències infinites. És a dir, per què dorm dreta, sentada? Perquè té una incapacitat per respirar. Literalment m'ofego.
Clar, però aquesta noia de 17 anys, doctor, no descansa, és el que dèiem, no?
Bueno, jo fins i tot, quan va començar, com que jo pensava, bueno, quan acabarem? Perquè la història era llarga, jo ara aquí la faig curta. Jo tinc aquest díptic, que expliquem el que fem nosaltres en el balneari i el que fem a la consulta.
Aquest díptic també es pot trobar pàgina web? O...
No, això ho tinc a la consulta i ho tinc amb els pacients perquè entenguin aquest concepte que jo sempre explico de la sinusitis silenciosa. I li dic a la Cris, dic, escolta, nena, dic, a veure, senyala'm, jo tinc aquí una columna on hi ha una sèrie de patologies respiratòries, dic, senyala'm el que tens, bueno, ja ho veus. És a dir, és que no va deixar, i anava encerclant, no?, perquè sota el concepte de la sinusitis silenciosa jo sempre explico que a partir d'aquí, i no al revés, a l'inrevés, s'hi amaga tot el que hi ha aquí sota. És a dir, i em comença a assenyalar que sempre està refredada, que sempre té tos, que sempre té sinusitis, que ha perdut l'olfacte, anòsmia, que ha perdut el sabor, ageusia, ja no sap si menja un ou ferrat o una truita, otitis de repetició, mal de cap i migranyes, que això no m'ho havien dit, asma, o sigui, també havia tingut ja l'element...
Problemes
d'asma. Sorolls a l'orella, acúfens, que si conjuntivitis, al·lèrgies, que si els carnals inflamats, que si faringitis, rinitis, pèrdua d'audició... I diu, sí, també gastroenteritis, és allí perquè els mocs se'ls empassen, llavors el cos els expulsa.
S'han d'expulsar tots els mocs?
Bueno, vull dir, els que no surten per dalt, doncs han d'acabar sortint per baix, i com que el moc acaba baixant amb una càrrega vírica, és a dir, com que acaba, doncs, clar, el moc aquí dalt s'oxida, dalt les cavitats nasals, els mocs es podreix, que és el que sempre expliquem.
Però això llavors... de que molts nens ho fan també, de tragar-se els mocs, això és dolent, doctor?
Clar, els mocs haurien de sortir pel nas o per la boca, escopir, i si se'ls empassen, doncs, bueno, és que és... Aviam, de fet, clar, quan els mocs van coll avall, passen per l'esòfag o per la tràquea. Si passen per l'esòfag, doncs acabaran en el budell i sovint acaben amb una crisi de diarrea, llavors amb una gastroenteritis, i diem, és que hi ha hagut una passa de gastroenteritis al col·legi. No, el que hi ha hagut és una càrrega vírica, que llavors doncs, això s'ha convertit en una diarrea. No? Bueno, i així... successivament.
Aquesta noia, 17 anys,
sí.
Tractament amb la consulta del doctor Pros.
Sí, sí. Què se li ha fet?
Què se li ha fet?
Bueno, esclar, aviam, deixa'm explicar, després tornarem. Ara parlarem, Mercè, perquè ara aquí tinc la Isabel, que ahir diu...
51 anys, la Isabel, oi?
Aquesta té 51 anys. Ens va arribar també per més o menys el mismo. Diu, he passat un hivern molt dur, ho he explicat als metges, perquè ells diu, no en troben res. Jo crec, diu ella... Jo crec que tots els problemes del pulmó venen del nas. Això ho diu ella, és a dir, que ja la gent ja intueixen què està passant.
Es fan el seu propi diagnòstic.
És curiós perquè ni el pediatre, ni l'otorrino, ni el neumòleg, no troben una relació, no? I llavors són els propis pacients que t'ho acaben explicant. M'encostipo molt, Diu ella, tinc la sensació que dec tindre una sinusitis crònica, no? Li han donat antibiòtics, llavors ella diu, esclar, quan aquests mocs em baixen, em passen al pulmó, diu, mira, ara hi he estat 60 dies, quan em va arribar a la consulta, 60 dies, 2 mesos, prenent antibiòtic diàriament. Diu, mai em troben res. Bueno, però si no li troben res, perquè li donen antibiòtics, no? Diu, però jo vaig cansadíssima per la vida. Al ser mestre, m'obliguen a vacunar-me de la grip i de la pneumonia. Vale, vinga, som-hi. Diu, al posar-me la vacuna de la pneumonia vaig tindre una crisi brutal, bestial. Durant l'hivern, el 70-80% dels dies me'ls passo encostipada. I a l'estiu, amb l'aire condicionat, diu, m'acaba, ja és l'estocada final. Soc molt fredolica. Inclús em fa, diu, sovint, que això també ho hem explicat alguna vegada, em fa mal la cara. Li fa mal la cara, no? Bé, ara dius, bueno, i què li has fet amb aquesta, també, no? Uh-huh. Perquè, clar, cadascú li fem un menú. En aquí, aquesta li he fet l'autovacuna, aquestes vacunes que fem que convertim la sang del pacient en el seu millor medicament, que seria l'equivalent a la vacuna gripal, que no serveix per res, doncs nosaltres ho fem... Té un sentit, això.
Com
això ja ve dels xinos, o sigui, sí, que no és una cosa que...
De la medicina natural xinesa.
No és una cosa que vingui d'aquí fa 4 dies. Llavors, això consisteix en que agafem sang d'aquí del cubital, de la vena, la barregem, o sigui, fem 2 o 3 centímetres cúbics, la barregem amb un producte homeopàtic i llavors la reinjectem a la massa glútea, en el pompis, no? Llavors això és un estímul immunològic, és a dir, que mentre tot el que és precisament tota aquesta càrrega química, que si antibiòtics, els antiinflamatoris, els corticoides, tot això deprimeix el sistema immunològic, doncs això el que fa és precisament l'acció contrària. Aquesta senyora, que estava agotadíssima, s'arrossega per la vida, diu, estic literalment, perquè jo m'agrada escriure les coses tal com el pacient t'ho explica. Diu, i això, ahir, 6 al 2, Mercè, estic tan contenta, diu, perquè al meu voltant està tothom encostipat, i sobretot molts que veig que arrosseguen encostipats des de fa setmanes i setmanes.
I justament ella era una persona que normalment estava refredada, sí, i ara tot just li passa, sí, a l'inrevés. Sí.
Diu, tanmateix, diu, ja m'està... Ahir m'ha preguntava, diu, escolta, doctor, quan comencem una altra tanda de vacunes? Jo, bueno, esperi, anem bé, esperi, tranqui.
Aquestes no? vacunes, doctor, vostè recomana també, es poden posar tot l'any, o bé això, quan el pacient notes que això, estàs una mica de
això,
cap
Mercè,
caiguda?
Això, Mercè, jo també m'ho faig, precisament perquè quan tu em preguntes doctor com està, jo dic de conya, però clar, estic de conya perquè em faig aquesta... Tothom s'ho fa. El personal, tots s'ho fan. I per què s'ho fan? Perquè, clar, quan veuen els pacients que estan tan contents, sí, és a dir, quan t'expliquen el que t'expliquen, doncs, clar, tothom vol que li fem la vacuna. Doncs això normalment en fem 10, un cop a la setmana. És una cosa molt senzilla, però molt eficaç. Mm. Jo tinc gent que fa, no t'exagero, 20 anys que ven un cop l'any a fer-se això. I desapareixen. I són gent que no han agafat mai una grip. No han estat mai malalts. A veure, quines coses. Si això es fes a la Seguretat Social, és a dir, ens estalviaríem urgències. I, sobretot, ens estalviaríem medicar la gent. Que és una vergonya el que està succeint. Mira, ara, bueno, després em preguntaves de la nena aquesta, què li havies fet.
Als 17 anys, sí, la nena aquesta, de 17 anys.
Esclar, cada persona li fem el seu... Té un menú especial. És a dir, no fem escudella per tothom, ni fem sopa de civada per tothom. Déu-nos en guard. Cadascú li fem un menú. I llavors, en aquesta nena, primer li ensenyem... És a dir, primer tranquil·litzar el pacient. Intentar averiguar què està menjant. Aquesta nena, concretament, aquesta adulta, tornem a mirar la seva història clínica, el que veiem, que menjava una quantitat extraordinària de proteïna. Massa. I, en canvi, apenas menjava vegetals. Mm. Clar, al veure això, doncs, comencem a rectificar. En aquests moments, haig de dir, Mercè, que és un tema molt preocupant, perquè jo penso que el que mengem ens mata. És a dir, mai havíem assistit a la quantitat d'urgències, de patologies. Dona't una volta a l'Hospital Sant Joan de Déu. Mai, o sigui, el nivell de càncer és una cosa que a mi em preocupa moltíssim. És a dir, és brutal el que està passant. I ningú diu res, no? La qualitat del menjar és definitiu per tindre i gaudir d'una bona salut. Llavors, aquesta nena, fixa't bé. Jo li vaig... ja ho veus, proteïna animal a tope. O sigui, carn i peix i pollastre, embotits, no ous, inclús llet, que nosaltres l'eliminem de seguida. poca fruita, ensalades, ni beure-les.
Alternativa a la llet, per això, llet de cibada?
Bueno, llet, buscar begudes vegetals. No? Llegum, bueno, mira, encara té un passe. Coca-Cola, era un addicte a la Coca-Cola.
Quin efecte té la Coca-Cola?
Bueno, el sucre, els sucres que porta. I a l'altre dia t'explicava que els sucres, els dos, el sucre, la bolleria i els sucres en general, les pastes, els carbohidrats, que aquesta nena menjava pasta a tope. Llavors, el que són els sucres deprimeixen el sistema immunològic. Per al contrari, et deia que els amargs l'estimulen. Te'n recordes que t'ho deia l'altre dia? Doncs aquesta nena, esclar, què vam fer? Li vaig aplicar una dieta com si fos una celíga, sense ser-ho. Cosa que els pares també ho van entendre, eh? Clar, les nostres consultes, Mercè, no és una consulta de 5 ni de 10 minuts. És a dir, la consulta...
Quan dura una consulta amb el doctor Pras?
Dura una hora, tu. És a dir, dura una hora el primer dia, però és que com que els veiem encara, llavors, algun dia més, en aquesta nena l'hem vista dues vegades l'he vista jo. Però és que ja està fora de perill, aquesta nena. És a dir, ja ha superat tot això. És a dir, jo abans et deia, els nens és una passada com els nens petitons són molt agraïts. És a dir, i si fem les coses ben fetes...
Encara més.
Reaccionen d'una forma admirable, tu. És. Llavors la gent diu, ha fet un miracle, no, no, jo no he fet cap miracle. És a dir, reaccionen perquè, doncs, bueno, és allò. La medicina natural, que hauria de ser la base de... Si la medicina natural no funciona, llavors... Comencem a veure què passa. Podem acudir a la química, però, fill meu, primer fem les coses ben fetes, comencem pel que hem de començar. Si ara, fixa't bé, ara ja anem a una persona, ahir també, 67 anys.
67 anys.
És a dir, ja hem passat dels 24 mesos, dels 17 anys, ara anem a una...
Al 51.
Al 50, que ja n'hem parlat.
I ara al 67.
De les vacunes, ja anem al 67.
Què li passa a aquesta pacient o aquest pacient?
Aquesta senyora va vindre ahir, li estem fent una hipertèrmia nasal, una hipertèrmia...
En què consisteix una hipertèrmia?
És l'aplicació de calor a les cavitats nasals per dilatar la cavitat nasal i permetre un drenatge de la mucositat, no? Aquesta ens arriba per una crisi d'asma que ve arrossegant des de petita.
Aviam. Però això, doctor,
sí. No,
què vol dir això? Des de petita? Des de tots aquests anys que han transcorregut?
Nena. Des de nena, sí senyor, sí senyor. I sense resoldre-ho. Clar,
i llavors... I com pot conviure?
Bueno, no ho entenc, pregunta-li a ella. És a dir, ara m'hagués agradat que hagués vingut aquí. Clar, és allò que diem. Llavors, què fan els meus col·legues davant d'aquesta situació? Doncs pues medicaments i més medicaments. Mira, polimedicada. 9 medicaments diferents. És a dir, 9, i encara, perquè em puc portar un altre que em porta 22. És a dir, que aviam... No ho sé, tot això, jo diria, és de juzgat de guàrdia. És de juzgat de guàrdia. És a dir, a mi que m'arriba una persona i em comença a ensenyar això i dius el Ventolin, el Zaldiar, l'Omeprazol, el no sé quantos... Bueno, mira, ves llegint, no? El Rilars, el Cibuler, el Paracetamol, l'Aramis... És a dir, 9 medicaments. Aquests 9 medicaments tenen efectes secundaris.
Anys.
Aquests medicaments tenen interaccions entre... És que no ho coneixem, els metges no ho saben, això. Ni ho sabem, no?
Tractament que...
O sigui, això, d'entrada, Mercè... Això és insostenible per la seguretat social.
Bé, això és un altre tema.
Però és que també és insostenible per la salut del propi pacient.
Exacte.
Perquè, aviam, és a dir, no es resol res. No? I si, a més, estem d'acord amb aquestes dades que ens arriben dels Estats Units, on reconeixen finalment que la medicació és la tercera causa de mort en el món occidental, doncs llavors els metges, de quina manera contribuïm a que la gent es mori? Bueno, doncs ja ho veus. I finalment arribem, bueno, doncs mira, als 75 anys, ahir també. I llavors, aquí em fa gràcia, el mateix, eh? És a dir, a partir del mes de juliol del 2016, diu, estic llegint literalment, no? Que tinc la gola que fins i tot m'he perdut, no puc parlar, m'ofego. He anat a urgències, no sé, infinitat de vegades. Diu, això, l'otorrino, diu, no sé el que és, però bueno, ja m'engalta un corticoide. Diu, així mateix, m'engalta un corticoide, no? I llavors, com que aquesta dona, bueno, menys mal que aquesta tenia una trocanteritis, un dolor, estem parlant d'una senyora... Que
no de 75.
Sí, no tindria per què tindre-ho, però bueno, una trocanteritis, una inflamació dels trocànters, no? I llavors diu, mira, diu, la parla se'm va quedar igual. Diu, però em va millorar la trocanteritis. Diu, bueno, menys mal, no ens apaguem per aquí, no ens apaguem per allà, no? Però aquí el curiós és que, clar, ella em parla de que s'ofega, li han fet proves de tot, perquè llavors el que passa és que la comencen a enviar, comença aquest llarg viacrucis d'especialistes, i llavors de proves, no?, que comença a fer proves i la mereixin, la deixen pitjor que el que estava. I, és clar, jo el primer que faig, ens assentem, li faig una exploració, però llavors dic, bueno, ja, expliqui'm què menja i què no menja, no? I llavors descobreixes que també menja fatal.
I aquesta pregunta que vostè li planteja amb aquesta pacient de 75 anys, li havien fet alguna vegada? Algun doctor?
No, ningú. Ningú. Però és que llavors una cosa que surten aquí, diu... jo li pregunto, llet, bueno, diu, sí, però ara ha incorporat la vena, deu ser la pressió que fem nosaltres des d'aquí amb la civada, no? Però el tret diferencial és que diu, soc molt, molt, i m'ho repeteix 5 vegades, molt, molt panarra. Jo dic, bueno, ja tenim un problema, perquè el pa, en aquests moments, sabem que facilita la formació de moc. Entre els antecedents està prenent la metformina perquè és una diabètica, diabetis 2, és, no, no. Però clar, tal com de seguir així acabarà amb la insulina. Aquí era un cas difícil perquè, és clar, quan t'arriba una persona, aquesta, perquè jo pregunto de la referència, de part de qui m'arriba. Un pot dir, home, jo vinc pues, de perquè l'he escoltat per Ràdio Estel o perquè doncs, aquesta arriba d'un expacient contenta, lògicament. I llavors, però, clar, costa quan la gent estan tan avasats en el concepte tradicional. És a dir, si ells estan... arriben a tu, arriben a nosaltres, per la pressió familiar, per la pressió dels amics, no? Escolta, carinyo, vés a veure, perquè així no sortiràs, perquè la gent, esclar, se'n dona en compte que finalment...
Bueno, clar, perquè, doctor, vostè nota que els seus pacients, quan arriben a la consulta, no tots, però generalitzant, arriben com una sensació de dir és l'última esperança que tinc per curar-me?
Això és el que veiem. I d'aquí ve... aquesta satisfacció immensa. És a dir, ara t'he parlat d'aquests 4 o 5 pacients, tots ells... Bueno, aquesta no sabem el resultat encara. Però, clar, quan li dius li traurem, li retirarem el pa...
De moment, un canvi d'alimentació.
Això és bàsic, tu, això és bàsic. A part de què, llavors, doncs, li han proposat un sèrie de tractaments. El que passa que, és clar, quan et venen de lluny, en aquest cas, venien de la franja, tu, imagina't. És a dir, que realment han de fer... O sigui, té mèrit vindre de tan lluny, Té mèrit. Però, esclar, la gent estan desesperats, tu. És a dir, estem parlant de gent que fa anys i panys que es troben malament, tu. Es troben malament i estan saturats de medicaments. És a dir, per tant, quina esperança de vida li espera a una persona de 75 anys i amb aquests antecedents i amb aquesta càrrega de química que porta. Haig de dir que, llavors, en els adults, potser la recuperació, a pesar de que ho és, ja no és com els nens. Els nens recuperen ràpidament.
Ràpid.
Però és que, esclar, a mi el que em sap greu és que el pediatre, que les famílies... Dic, bueno, escolteu, però què estem fent? És possible que aquests nens puguin suportar tota aquesta càrrega química? Llavors, clar, no ens ha d'estranyar allò que hem explicat altres vegades i que ho explico avui i no em cansaré d'explicar-ho, que tot això ens porta a l'aparició d'aquestes noves malalties que cada vegada van a moment i que la situació de càncer és quelcom que espanta. És a dir, el càncer té que veure, diu, és genètic, sí, s'hauria de veure, és a dir, jo no estic gens d'acord amb això, però ara això ens portaria allò de l'epigenètica, no? És a dir, què està passant? La qualitat del menjar, és a dir, tu veus aquests carrets de la compra, entres en un súper i esgarrifa't, no?
Vostè faria un filtre, no?
Sí, bueno, a mi és una miqueta... em sap greu dir-ho, però és com aquell que... Jo recordo que una vegada fa anys en un casament, una senyora, allò típic, no? Fa 20 anys, això, 25, diu, què opina del tabaco? I jo dic, el tabaco, fantàstic. I clar, i llavors la gent va posar la cara
sorprèn,
que poses tu ara, no? I Joan, vine cap aquí. Diu, mira que aquest metge que diu. Diu que el fumar és fantàstic. Jo dic, esclar que és fantàstic. I per què és fantàstic? Jo dic, pues senzillament perquè mai em faltaran clients, no? Clar. És a dir, dit això, aquí passa el mateix. És a dir, si no rectifiquem a l'hora de menjar, i hauríem de ser exigents, i hauríem d'exigir de tornar una mica els hàbits d'abans, i que la gent del camp, el pagès, és a dir, que facin les coses ben fetes, però que els metges també fem les coses ben fetes, i que no ens deixem portar pel criteri d'un comercial que ve, que t'enxufa allà dintre l'últim químic de síntesi que acaba de sortir, i llavors resulta que allò al cap de 3 anys l'han de retirar perquè és cancerigen. I llavors, doncs, bueno, és un suma i sigue. És a dir, que la veritat que jo crec que en aquests moments hi han tants malalts perquè hi ha masses metges.
Doctor Miquel Pros, moltíssimes gràcies. Doncs ja sabeu que a la setmana vinent...
Disculpa del rotllo, eh?
No, al contrari. Hem après, com sempre, hem fet aquesta consulta intergeneracional que podeu trobar doncs, a la consulta del doctor Miquel Pros, 93 212 1504, carrer Montaner 551 de Barcelona, també a Soliu Salut i a Sant Cugat del Vallès amb els balnearis. Moltíssimes gràcies, doctor.
A vosaltres, Mercè, bon dia.